Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, us donem la benvinguda. Estem al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquesta setmana en companyia del Manel Manchón, de Metrópoli Aberta. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Ivan Guerra, de l'Independiente. Bona tarda, Ivan. Gràcies per estar amb nosaltres. I el Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep Sánchez Llibre, president del Foment del Treball. Senyor Sánchez Llibre, bona tarda, gràcies.
Bona tarda i encantat d'estar
acostat,
tots vostès.
Acostat, però al final un dissabte l'hem enxampat i està aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Aviam, comencem d'entrada i vull preguntar com veu vostè l'economia catalana, l'empresa catalana, aquest 2024. Com pinta vostè, que està tan en contacte amb el món empresarial català, el món de l'economia? Com veu? El gol mig ple, gol mig buit, somriures, cares de preocupació?
Bueno, la veritat és que l'economia catalana, com l'economia espanyola, afortunadament, doncs les previsions per l'any 2024 són relativament optimistes. És veritat que hi haurà un aterratge suau respecte a l'increment d'activitat econòmica respecte a l'any 2000, del 2024 respecte a l'any 2023, però les previsions penso que són optimistes. Les comptes d'explotacions dels diferents sectors empresarials són també bastant bones, i el que probablement podria preocupar més quina és l'evolució de l'economia catalana l'any 2024 és quin serà el grau de profunditat que podria afectar el sector turístic i altres sectors de l'economia catalana, amb tot el que podria representar que hi hagués un increment, o sigui, que la sequera realment afectés a la nostra activitat econòmica.
Si farà mal o no
aquesta
farà
la gran incògnita.
Si plourà o no plourà, no?
No, si plourà o no plourà,
o
si
posen
les mesures que s'han implementat per a intentar doncs plantejar o minorar l'impacte de la sequera seran efectives o no seran efectives.
En aquest sentit, creu vostè que els governs han fet tard en prendre mesures?
Bueno, la realitat a Catalunya és
perquè
molt trista.
Des del 2008 crec que poca cosa s'ha fet.
Des del 2008 fins a l'any 2024 no hi ha hagut cap govern de la Generalitat que s'hagi pres en sèrio el resoldre una situació en el sentit d'adelantar-se a què és el que podria passar a Catalunya si ens trobéssim en una situació com l'actual, per prendre les mesures oportunes. Per tant, ara el govern sí s'ha posat les piles, això s'ha de reconèixer, però tots els governs anteriors jo penso que tenen un excés de responsabilitat per la situació en què ara ens trobem.
El problema el tenim ara mateix i les mesures, jo no sé si arriben tard, però bueno, deixem-ho estar aquí. Vostè és partidari del transvasament d'aigua o de portar aigua sobrant de l'Ebre cap a l'àrea metropolitana?
La veritat és que hi ha diferents entitats, jo diria, rellevants a Catalunya, com són els col·legis d'enginyers i altres col·legis professionals, que van en aquesta direcció. Però jo em quedo amb les paraules que va dir l'altre dia el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, el senyor Balmón, amb el sentit de dir què és el que, o sigui, quina serà l'actuació del govern de la Generalitat si d'aquí 3 mesos la situació de la sequera és extremadament delicada i falta aigua per les indústries i hi ha aigua de boca per l'àrea metropolitana. El govern de la Generalitat serà capaç de donar llum verda al trasbassament de l'Ebre perquè a Barcelona la gent no li falti aigua de boca? Aquest jo crec que és la gran incògnita que està sobre la taula. Esperem que no arribi aquesta situació, esperem que aquestes mesures doncs siguin necessàries o siguin les més efectives perquè no arribem a una situació com la que jo li acabo de comentar, però si finalment arribéssim amb aquesta situació, crec que la Generalitat hauria de donar un pas important i rellevant per intentar doncs que a Barcelona no li falti l'aigua.
I sobretot que ciutadans i empreses sàpiguen el que ens ve a sobre, que no es passi, per exemple, com amb el tema de la Covid, no? Que va haver-hi moltes incerteses, molts dubtes, mesures poc clares.
De totes maneres, jo penso que
va crear molta confusió, això.
També crec que és interessant no donar signes d'alarmisme a les empreses, ni als consumidors, ni a la ciutadania en general, i pensar que tot el que s'està posant en marxa serà necessari i suficient perquè aquesta situació d'alarma no arribi al límit. I en tot moment crec que no s'ha de culpabilitzar ni a les empreses ni als ciutadans de que hi hagi una manca d'aigua en aquests moments o en un futur immediat. La responsabilitat d'aquesta sequera és única i exclusivament dels diferents governs de la Generalitat que hem tingut en aquests últims 15 anys.
Molt bé, doncs, micròfons de la resta de companys de taula oberts. Va, i va endavant.
En aquest sentit s'està produint i cada cop creix més el debat en els mitjans públics respecte a la responsabilitat d'un sector molt concret, que és el sector del turisme, el qual s'està assenyalant perquè no té restriccions explícites, i fins i tot s'ha barrejat aquest debat amb les restriccions que està suportant el sector primari, sobretot els agricultors. El govern de moment no ha entrat en aquest debat, el govern de la Generalitat, però cada cop són més veus polítiques les que reclamen restriccions explícites pel turisme.
Bueno, és veritat de que el debat està sobre la taula i que s'intenta doncs, culpabilitzar o fer que paguin les conseqüències el sector turístic, que és el pulmó de l'economia catalana, o el sector de la indústria de l'esport, com són els gimnasos, que si arribessin les restriccions amb aquest tipus de negocis probablement haurien de tancar portes, i crec sincerament que el que s'ha de fer és tot el contrari, doncs no culpabilitzar els agents econòmics d'aquesta situació, buscar les mesures perquè no hi hagin aquestes restriccions i buscar solucions alternatives perquè l'economia vagi pel full de ruta que està dissenyada, que fins avui, repeteixo, és positiu.
Sí, jo li volia preguntar si en aquest cas, si molt curt, si en realitat hi faríem un bé precisant molt el problema, de dir no estem davant d'una sequera sinó d'una mala gestió de l'aigua a Catalunya. Ho corroboraria?
No, si jo ja dic que els culpables de la situació actual de Catalunya per la manca d'aigua són els diferents governs de la Generalitat, que són de tots els colors, que no han fet absolutament res per preveure una situació que fa dos anys...
El govern Montilla sí va fer desaladores, és després que no es van fer. No?
Va fer les desaladores perquè no plovia i finalment va ploure, i és veritat.
Es va fer la canonada,
però
fins a l'Àrdola, i allà es va morir.
Es va morir perquè
va
ploure.
Els següents allà es va acabar.
Però després de la pluja ningú va preveure que podríem tornar es podria repetir aquesta situació com s'ha repetit al cap de 15 anys. No? Jo penso que aquí tots tenen responsabilitats i s'ha de dir públicament.
Sí.
I esmenar la gestió del govern en aquests últims anys jo penso que ha de servir perquè mai més a Catalunya els governs es troben en una situació com l'actual i que avui s'elaborin totes aquelles mesures perquè no falti l'aigua. Hi ha països com Israel que no plou i no falta mai l'aigua. Vol dir que allà han fet els deures i aquí no els hem fet.
Sí, Valero.
Sí. No, jo només per acotar el període que vostè es refereix, tenint en compte el que ha dit el company Manel, que el darrer govern de Montilla va encarregar fer la desaladora del Prat, que és una de les més grans d'Europa, des de llavors coincideix amb el procés, que no es van fer els deures en aquest tema tan important i en altres. Vol dir que els governs de la Generalitat s'han entretingut en coses que no afectaven directament el dia a dia dels ciutadans?
Bueno, jo més que sàpiga amb què s'han distret, constato la realitat d'avui, que per al procés o per altres situacions, jo crec que no tota la culpabilitat del que passa en aquest país és del procés. El procés ha afectat negativament a l'economia catalana, això és un fet real i que no val la pena obviar-ho, però la realitat és la que és. I, bueno, els governs han fet altres coses i no han estat capaços de preveure una situació com l'actual. Qüestió que si nosaltres repasséssim les hemeroteques, hi han hagut, jo diria, líders empresarials rellevants d'aquest país que fa un parell d'anys ja estaven posant sobre la taula que Catalunya ens podrien veure en aquesta situació. La veritat és que no s'han posat mesures efectives. I voldria recordar per què la Generalitat va prendre mesures efectives per iniciar unes obres d'infraestructures per intentar pal·liar aquesta situació. Bueno, doncs això va ser gràcies a que Junts per Catalunya va presentar una proposició de llei al Parlament de Catalunya que la va apoyar el Partit Socialista, el senyor Illa, i que després Esquerra Republicana, per no perdre la votació, la va aprovar. Però si no hagués sigut per aquesta situació, ni aquestes obres que s'estan fent ara es tirarien endavant. Per tant, aquí els governs han de prendre consciència de que hi ha qüestions que afecten a l'estabilitat de la ciutadania en general que fins ara no les hem tingut en compte.
Per anar una mica més al fons del tema, estem parlant de totes les infraestructures que no s'han fet des del 2010, des que va arribar la crisi, i aquelles infraestructures que havia fet el tripartit van deixar l'ACA amb un deute de 1.300 i pico milions d'euros. I per tant es van dedicar els següents anys a eixugar aquest deute. Ara les desaladores que s'han compromès a fer govern i Generalitat amb préstec de fons europeus, i ens han dit que també les haurem de pagar els consumidors, perquè l'administració pública no inverteix diners públics a fons perdut en infraestructures de l'aigua. Això s'hauria de canviar?
Bueno, doncs aquesta és una qüestió que afecta la política pressupostària de la Generalitat i hauríem d'examinar a fons quan es presenten els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya al Parlament de Catalunya, si s'obvien o es tenen en compte aquestes precisions que vostè acaba d'efectuar. I aquí serien, o hauran de ser els grups polítics, els que hauran de determinar, els grups polítics que vulguin aprovar aquests pressupostos haurien de tindre aquestes salvetats que vostè acaba de plantejar, perquè no siguin els ciutadans els que finalment acabin pagant, doncs, la manca de gestió dels diferents governs i hagin de sufragar-ho els ciutadans de Catalunya.
Ja que parla d'infraestructures, jo li plantejo el tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aviam, s'ha d'ampliar la tercera pista, s'ha de fer del Prat un aeroport com el que és ara, donar alternatives al de Girona o al de Reus. Aviam, s'ha de fer alguna cosa, perquè mentre aquí estem fent taules de negociació, comissions i tot plegat, a Madrid estan ampliant ja Barajas i mirant cap a Àsia, que és el mercat que podíem esgarrapar aquí, no? Com ho veu vostè?
Aviam. No, a veure, per foment del treball, un dels objectius fonamentals del nostre mandat, ja ve de 3 anys enrere, és que l'ampliació de l'aeroport del Prat, Josep Tarradellas, sigui una realitat aquest any. I com més aviat millor, si pot ser aquest trimestre, molt millor. És veritat que durant 2 anys Foment del Treball, conjuntament amb més de 40 entitats i més de 50 tècnics reconeguts, hem treballat a fons per presentar a la Generalitat 11 possibilitats perquè aquesta ampliació sigui determinant, i tenim la paraula del president de la Generalitat, i espero que la compleixi, que ell, una vegada ja ha analitzat aquestes 11 propostes, de les quals n'hi ha 2 o 3, jo diria, de brillants i d'espectaculars, i que facilitarien que aquest aeroport fos factible, tot i preveient, doncs, un espai hídric de tot el que representa el Delta del Llobregat, molt més important del que hi ha en aquests moments i del que podria representar que Barcelona tingués l'aeroport més sostenible de més sostenible del món. Per tant, nosaltres hem fet els deures, la Generalitat té sobre la taula aquesta ampliació, l'Estat vol tirar endavant aquest projecte amb els diners que té AENA, que no és ni més ni menys el que paguem tots els usuaris quan agafem l'avió, i crec que seria una greu irresponsabilitat del govern de la Generalitat que no tirés endavant aquest projecte. És cert que en aquests moments el govern de la Generalitat està dilatant aquest plantejament i sembla que ell vol tirar la patada endavant perquè no s'atreveix a prendre una decisió tan important com és la connectivitat de Barcelona al món, com representaria que l'aeroport de Barcelona, si tirés endavant, tindríem un increment d'activitat econòmica brutal, tindríem un increment de talent, una importació i exportació de talent extraordinària que representaria connectar Barcelona al món. Si això no es tira endavant ràpidament, des de Foment del Treball, jo ja li adelanto que exigiríem responsabilitats en el sentit de que la Generalitat ens està fent perdre el temps. Inclús diria més, si la Generalitat no es pren aquesta qüestió amb seriositat, crec que ens estaria prenent el pèl els empresaris de Catalunya, i de rebut jo penso que també a una part important dels ciutadans de Catalunya. Per tant, la Generalitat és la que té la pilota a les seves mans, l'ha de jugar, ha de decidir i no ha de deixar passar que aquesta ampliació, doncs, a través del temps, tardem 15 o 20 anys en tenir aquesta ampliació. O la fa, o ho fa ara, o nosaltres exigirem responsabilitats, no polítiques, perquè no les podem exigir, però sí responsabilitats econòmiques per aquesta manca de gestió.
Sí, jo li volia preguntar precisament per quan s'ha parlat abans de pressupostos, que ara mateix a Barcelona s'intenta aprovar el pressupost de la ciutat i que podríem partir d'una base que el propi baròmetre municipal ha considerat o mostra un canvi en la imatge de la ciutat amb l'alcalde Collboni respecte a l'alcaldessa Ada Colau, però L'Ajuntament de Barcelona no té pressupostos a hores d'ara. Què creu que hauria de fer o quina hauria de ser la responsabilitat dels diferents grups? Amb una pregunta també molt concreta, si creu que ha de ser una carpeta pròpia, perquè a vegades es diu no hem de barrejar carpetes i l'Ajuntament és l'Ajuntament de Barcelona, però al final hi ha un context polític que t'indica que hi ha moltes votacions creuades i que en els propers mesos el PSC hauria de fer algun pas o no en el Parlament de Catalunya per aprovar els pressupostos del senyor Aragonès, que el Congrés dels Diputats també el PSOE està pendent dels seus socis per aprovar el pressupost de l'Estat i que l'Ajuntament doncs, es troba just en aquesta meitat, en aquest creuament de votacions.
Sí. Si analitzem el que ha estat el govern municipal a Barcelona aquests últims 8 anys, que hem tingut al capdavant de l'Ajuntament una alcaldessa que més que parlar o pensar en el creixement econòmic parlava només únic i exclusivament del decreixement, i jo crec sincerament que ha posat la ciutat de Barcelona amb uns nivells, jo diria, d'activitat econòmica sota mínims, tenint en compte que avui ja tenim un alcalde que ha substituït a la senyora Ada Colau, com és l'alcalde Collboni, i que està en una situació d'intentar doncs, buscar aliances perquè hi hagi a Barcelona un autèntic govern per intentar que Barcelona sigui una de les capitals mundials més rellevants de tot el món, entenc que probablement en una situació com l'actual, que no hi ha aliances definides, té algunes possibilitats, que jo penso que la veurien molt bé els empresaris de Catalunya, com és el que es pogués fer un gran pacte de ciutat al marge de les ideologies entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya. Això ho té sobre la taula, això li donaria solvència, li donaria potencialitat, li donaria una potencialitat econòmica enorme, i si fóssim capaços aquestes dues formacions polítiques al marge de les ideologies de pensar en Barcelona, pensar en els ciutadans de Barcelona, pensar en el que podria representar Barcelona en els propers 4 anys a nivell internacional, bueno, jo crec que això ho aplaudiríem tots, però no, això no està a la nostra mà, veurem què és el que decideixen, però una aliança d'aquesta envergadura pensant en Barcelona, pensant en la ciutat de Barcelona, amb els ciutadans de Barcelona, d'una solvència amb una majoria absoluta entre el Partit Socialista i Junts, es podrien fer moltíssimes coses.
Al marge del que passi al Parlament, al marge de les aliances al Parlament.
Quan parlem dels ajuntaments...
I el que passi al govern central també.
No, però és clar, que jo penso que s'ha de pensar... Sí, però és que barrejar Barcelona amb el Parlament de Catalunya i amb el govern de Madrid, jo penso que això, des de l'òptica empresarial, escolta'm, els empresaris podrien pensar que el govern de Madrid podrien haver-hi altres alternatives, però si el govern de Madrid ha decidit doncs, una aliança entre el Partit Socialista, els Sumar i amb el suport de Junts i del Partit Nacionalista de Bas, aquí no podem fer res, ja ho acceptem, que ens faltaria més que no poguéssim acceptar-ho. Ara, a Catalunya i a Barcelona, un govern fort i estable, liderats pel senyor Collboni, amb una majoria absoluta, amb Junts per Catalunya, al marge de les ideologies, penso que seria pensar en els ciutadans, pensar en Barcelona i pensar, jo diria, també en la competitivitat del que representaria que Barcelona tingués un govern solvent, potent, amb majories, amb unes mires internacionals, jo diria, molt rellevants.
Sí, perdó. Jo volia preguntar-li que dimarts que ve tinc entès que Foment fa el desembarco a Madrid amb una delegació dels empresaris catalans, amb una sèrie d'actes. Bueno, això entronca una mica amb la història també de Foment, perquè des de 1771, la seva formació, Foment ha tingut, diguéssim, una especial mirada per exercir com a lobby a Madrid, i ara es torna, diguéssim, a repetir la història per entendre'ns. Fins i tot llavors en la història també van muntar mitjans de comunicació, sí, diaris, no? Sí. Vull dir, va una mica per aquí?
Bueno, jo penso que jo m'he repassat a fons la història de Foment a Catalunya i a Espanya i efectivament és així. Nosaltres portem 250 anys intentant influir en la política espanyola. És veritat que des dels últims 150 anys, des del Gaspar Remisa l'Oriano Figueroa, els germans Bonaplata, i passant finalment per el Cambó i per el Ferre Salat, que és el de més actualitat, hem intentat...
Creador de la COE?
Sí, fundador de la COE. Fundador de la COE, que va ser Foment la que va fundar la COE, no? Però repassant tota la història, ara nosaltres ens presentem a Madrid amb la voluntat de liderar l'economia espanyola. Nosaltres volem liderar l'economia espanyola, els empresaris catalans volem o intentarem liderar l'economia espanyola amb modèstia, perquè s'ha de dir així, però també amb molta potència i amb moltíssima il·lusió. I això és el que pretenem, no? I per intentar doncs liderar l'economia espanyola, no solament volem actuar com a lobby, que el lobby de Foment ja el fem a través de la COE, i això ho tenim molt ben canalitzat a través d'un mateix full de ruta, sinó que volem obrir espais de diàleg des de Catalunya amb ciutats i en territoris espanyols, aprofitant el gran actiu que té Espanya, que és la seva diversitat. Per tant, iniciarem la nostra singladura a Madrid amb un cicle que es diu Quales són les ciutats espanyoles, què representen les ciutats espanyoles en el segle XXI, no? O com han de ser les ciutats espanyoles en el segle XXI, i debutarem doncs, amb un panel espectacular, no? Amb la intervenció de l'alcalde de Barcelona, de l'alcalde de Madrid, de l'alcaldessa de València, moderats per Alberto Ruiz Gallardón, i farà la clausura a l'exalcalde de Barcelona i avui ministre d'Indústria, el senyor Hereu. I també hi haurà una intervenció des de la perspectiva de ciutats del senyor Ángel Simón, president d'ACBAR i actual CEO de Criteria. Per tant, aquesta és la voluntat dels catalans. O sigui, posar un peu a Madrid, tenir una oficina de representació, nomenarem un delegat que jo crec que serà també una persona molt involucrada en la ciutat madrilenya, però amb la idea de liderar l'economia espanyola, amb modèstia, però també amb molta força i amb molta actitud.
Seguint amb aquest context de política i economia espanyola, els hi preocupa com a patronal la sortida de Nadia Calviño del govern de Pedro Sánchez i que Yolanda Díaz pugui tenir més pes del que va tenir en l'anterior legislatura?
Sí, a nosaltres el que ens ha preocupat des del primer moment als empresaris espanyols, ja els empresaris de la COE, és el pacte escrit entre el Partit Socialista i Sumar, que és un pacte en la que hi ha doncs, mesures orientades a dinamitar el diàleg social i que hi ha mesures que encara no s'han posat en marxa afortunadament, que van contra el que representa la llibertat empresarial a Espanya. I què és el que ens interessaria als empresaris espanyols? Doncs és centrar la política econòmica del govern socialista, intentant doncs que desequilibrar aquesta balança entre el Partit Socialista i Sumar a través d'intentar doncs que iniciatives econòmiques prosperessin de la mà de Junts i del Partit Nacionalista Basc. En una paraula, és centrar la política econòmica del Partit Socialista amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
Veu a Junts centrat en aquest objectiu en aquests moments, veient la política que està fent el Congrés dels Diputats?
Bueno, o quina part de Junts?
O veient que es va demanar multar les empreses catalanes perquè tornessin.
Aquesta és una altra, senyor Sánchez Llibre, això de les multes.
Quan el partit de Junts va demanar que es multessin a les empreses que havien marxat, jo vaig considerar-ho doncs, molt negatiu. Sincerament, em vaig cabrejar molt i així ens ho vaig fer-ho sapiguer el senyor Puigdemont i el seu equip, i penso que aquest no és el camí. Jo crec que les empreses tornaran quan hi hagi normalitat política i tornaran quan elles pensin que han de tornar a Catalunya sense subvencions, ni sense multes, ni qüestions coercitives. No? Però responent a la pregunta que vostè em feia, ara estem a l'inici de la legislatura. Portem 3 mesos de legislatura, perquè no, 3 mesos, no, portem 2 mesos. Jo estic totalment convençut, perquè sóc optimista per naturalesa, que una legislatura que pot durar 4 anys, hi haurà moments en què la política econòmica que volem els empresaris serà bastant coincident amb el que plantegen els programes de Junts i del Partit Nacionalista Basc, i també estic convençut de que intentarem doncs, centrar aquesta política econòmica del govern espanyol i que pugui desequilibrar el pacte entre el Partit Socialista i Sumar. Aquesta és la voluntat nostra, però bueno, tampoc sé si ho aconseguirem. Però la il·lusió, les ganes d'intentar... Perquè nosaltres el que hem de defensar és una política econòmica que generi confiança a les empreses, que puguin invertir, que puguin generar llocs de treball, que puguin redistribuir la riquesa que generem als empresaris, perquè això al final va en la direcció de reforçar la cohesió social, que és el que realment interessa en aquesta societat. O sigui, si hi ha desigualtats socials com les que avui tenim, malauradament, productes de les diferents crisis que hi ha hagut, la de Lehman Brothers i de la Covid, és quan apareixen els extremistes i quan no hi ha cohesió social. I els empresaris som, jo diria, el pilar fonamental per aguantar i donar solidesa a la cohesió social. Per tant, nosaltres hem d'intentar que el govern de l'Estat doncs faci una política dins d'un ecosistema en què nosaltres tinguem llibertat d'empresa i puguem invertir. I això és el que perseguim.
No parem d'apuntar avui, nosaltres, els tots que estem aquí a la taula, perquè ens ha donat un munt de titulars, el senyor Sánchez Llibre, el que portem de programa. Que, bueno, sí. Tornant al tema de la delegació, de la societat, aviam com es diu, Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials, que aterra el dimarts a Madrid, l'objectiu deia que era fer escoltar, liderar l'economia espanyola a través de l'empresariat català. L'empresariat català té poca força a Madrid, sobretot a nivell polític, senyor Sánchez Llibre, i per això aquest pas que donen vostès endavant.
Cada vegada que els catalans hem estat decisius en la política espanyola, Catalunya ha anat molt bé, però Espanya ha anat millor, no? I empresaris catalans, lideratges empresarials a Catalunya i a Espanya n'hi ha molts, no? I del que es tracta és que també es vegi a Espanya que els catalans tenim la voluntat i la fermesa i tenim talent, perquè a Catalunya no hem d'oblidar que som la primera potència espanyola amb activitat industrial i que avui Catalunya és de les potències industrials més importants del sud d'Europa. I si nosaltres som capaços de liderar i exportar a l'Estat espanyol aquest lideratge en política econòmica, jo penso que és molt bo per Catalunya, però també és molt bo per Espanya. I que nosaltres tinguem la voluntat d'anar a Madrid i dir i manifestar obertament aquestes paraules o aquest missatge de que volem liderar amb respecte a totes les comunitats, i això crec sincerament que és un plus d'efectivitat que li pot donar als empresaris catalans a l'economia espanyola. I que ho diem tan obertament i que siguem capaços de plantejar una ponència tan important com la que plantejarem el proper dimarts, jo penso que això és d'agrair i que també tenim un mínim de satisfacció per haver aconseguit que també amb aquesta obertura que farem a Madrid també hi participi el president de la COE, que hi participi el president de la CEPIME i que participi el president dels empresaris de Madrid. Vull dir, jo crec que hem ajuntat totes les sinergies empresarials de l'Estat espanyol perquè facin costat a una iniciativa catalana i que això des de Catalunya ho vulguem fer-ho a Madrid obertament i sigui el primer de les qüestions que farem rellevants a Espanya, penso que és interessant i que nosaltres tenim la voluntat de poder liderar, com van liderar els nostres antecessors, actuacions similars com la d'ara. Jo penso que és un pas que el fem perquè els empresaris catalans tenen l'opinió que tenim i volem donar aquest pas.
Per tant, jo li volia dir un comentari, que és que, com sempre, en els darrers 2-3 anys, perquè és una qüestió de no fa més de 5 anys, a Madrid exhibeix que és la potència en PIB en el conjunt d'Espanya, és un 19,2, i Catalunya és un 19, un 18,9, és a dir, són cosa de 2-3 dècimes, que amb milions d'euros és molt, però bueno, tampoc és una gran diferència. Vostè creu que Catalunya pot recuperar en els propers anys aquesta primera posició?
No ho crec, vaja, estic convençut. I en primer lloc, benvingut que Madrid ens hagi guanyat, perquè escolti'm, si ens han guanyat, ens han guanyat, però nosaltres tenim la voluntat de superar-ho, i estic convençut que ho superarem, perquè és que a Espanya hi ha una diversitat, hi ha diferents sensibilitats autonòmiques de les diferents autonomies que hi ha a l'Estat espanyol, i nosaltres aquí tenim un potencial industrial que, si les podem bé, doncs ens pot donar, jo diria, uns beneficis extraordinaris, i amb això estem.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona en companyia del Manuel Manchón, de la Ivanguera, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. Estem ja a la recta final del Converses, paraules demanades de la IVA i després de Juan Carlos. Iba, som-hi.
Doncs enllaçant amb això que deia de la voluntat dels empresaris catalans de tornar a exhibir aquest lideratge que no haurien perdut. Hi ha hagut dues males notícies últimament per la política, per l'economia catalana i especialment per la indústria catalana. La sentència sobre Celsa, que ha donat de propietat als fons i que obre molts dubtes sobre la gran corporació industrial catalana, i l'atac dels fons a Grífols. Com veuen aquestes dues males notícies? Està en un moment de debilitat l'empresa catalana? És un canvi de cicle?
No. És veritat que hi ha hagut aquestes dues notícies que no han estat positives per l'economia catalana, però han estat notícies temporals i que, lògicament, doncs, tot tornarà a estar al seu lloc. Respecte a Grífols, és una companyia extraordinària, familiar, de les més importants farmacèutiques del món, la segona del món en temes de plasma, que han estat sotmesos a un atac despietat per part de pirates financers, com és la Gotham, el fons dirigit per Gotham, per el Daniel de Gotham, que és un fons que a través d'informacions falses i no contrastades ha intentat aprofitar-se i de guanyar centenars o desenes de milions d'euros per intentar desestabilitzar un grup farmacèutic com és el de Grífols. Per tant, des de Foment ja hem creat una comissió d'estudi per intentar plantejar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al govern espanyol i a la Comissió Europea una sèrie de mecanismes per evitar que companyies com les de Gotham amb informacions no contrastades puguin doncs debilitar una companyia estructural tan important com les de Grífols. I inclús li haig de dir més, avui Gotham ja està perseguida judicialment per la justícia nord-americana perquè pagui totes aquestes conseqüències que ens han estat tan nefastes per la companyia Grífols. Des de Foment jo penso que hem estat la primera institució que hem sortit a defensar-los. Afortunadament, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja els ha donat la raó a Grífols. És una gran companyia familiar que avui està al mercat de valors, diria, de les més importants, i no és de rebut que delinqüents com Gotham s'hagin atrevit a desestabilitzar, i això és el que hem d'intentar a través d'aquestes mesures que estem analitzant, que no desanimi altres grups familiars que vulguin anar a la borsa, perquè si amb informacions falses es pot desestabilitzar o pot arribar a tenir conseqüències molt negatives econòmicament una companyia de l'embarcadura de Grífols, i demà pot passar amb una altra companyia, això s'ha d'evitar. I respecte a el que deia de Celsa, és veritat que Celsa és, des d'un punt de vista jurídic, doncs ha estat adjudicada als fons d'inversió, però jo també des d'aquest punt de vista, jo no sé quin serà el final de Celsa, però estic convençut també de que ja hi ha contactes entre el govern de l'Estat, el govern de la Generalitat i altres grups industrials que estan en la direcció d'intentar doncs que un grup tan important com el Celsa no es desarticuli i es perdi un actiu tan important com tenim els de Celsa a Catalunya.
El govern espanyol és poc proactiu a l'hora de defensar els grups empresarials espanyols? Ho dic perquè moltes vegades tenim la sensació que segons quines coses a França, Itàlia o Alemanya no passarien.
Jo només li haig de dir que a Grífols, que és un grup, repeteixo, dels 15 més importants, del món, els únics que hem sortit a defensar Grífols des del minut zero ha estat Foment del Treball. I probablement aquí, jo sí que he trobat a faltar intervencions per part dels diferents del govern, de part dels diferents governs, de les diferents administracions públiques, de defensar una empresa d'aquesta envergadura. Nosaltres ho hem fet, convençuts de que estaven en mans d'un delinqüent com és Gotham, perquè avui ja puc afirmar que les informacions que ha donat Gotham respecte a grup a Grífols són falses, per tant hem d'intentar que judicialment gestores com les de Gotham, especialitzades en desestabilitzar empreses ben estructurades, surtin del mercat i paguin les seves conseqüències judicialment.
Però en tot cas, i al marge de Grífols, no creu que sí que s'ha de deixar un missatge molt clar de reforçar les governances de les grans empreses? Agrolimen ara ha fet un pas també per reforçar, diguéssim, la part més professional de l'empresa i que la part familiar faci un pas enrere, precisament per reforçar l'empresa, perquè a vegades es confon això.
Sobretot jo penso que els passos que ha fet Grífols, el que ha fet Grífols aquesta setmana, ja porta un any anunciant que ho farien. Jo crec que van anunciar que ho farien, els moments són els que són, ara ho ha fet, però també és veritat que mentrestant hi ha hagut, jo diria, delinqüents financers que s'han aprofitat d'aquesta situació, que hi ha un forat legislatiu important que nosaltres volem intentar, doncs, que això no es pugui tornar a produir amb una empresa familiar com és la de Grífols.
Sí, des de l'anunci de l'amnistia, que allò restabliria la convivència, aquesta convivència catalana, que per l'Ulís ens estem matant pels carrers, sinó la convivència, vull dir, almenys jo la trobo normal, no? Des de l'anunci de l'amnistia han marxat més empreses de Catalunya, la seu social, eh? Vull dir, què passa? No s'interpreta bé, prou bé, que l'amnistia, amb l'amnistia s'ha acabat, diguéssim, el problema polític, perquè hi ha pendent el referèndum, aquesta, diguéssim, jugar-s'ho tot a cara o creu, vist el que ha passat al Brexit i tal, i la incertesa, vull dir que és una qüestió que fa por als empresaris, la incertesa, no? I la inestabilitat política i jurídica fa que no s'ho creguin, i per això el balanç és negatiu encara.
Sí. Jo, miri, de qüestions polítiques com l'amnistia, Foment del Treball, des del primer moment ha dit que no hi entraria, i no hi entraré, evidentment. El que preocupa els empresaris és el pacte entre el Partit Socialista i Sumar. El que preocupa els empresaris, i si hi ha empresaris que s'estan deslocalitzant en aquests moments, no és per motivacions polítiques, és per motivacions fiscals. I a Catalunya avui necessitem, doncs, un ecosistema fiscal que sigui competitiu, i no el tenim. A Catalunya necessitem unes infraestructures competitives com és l'ampliació de l'aeroport, i no la tenim. I aquests són els motius perquè algunes companyies, doncs, deixen es deslocalitzen cap a altres comunitats autònomes, i el que hem d'intentar els empresaris és influir amb el govern de Catalunya, amb el govern de l'Estat, perquè es crea un ecosistema fiscal, jo diria, comú per tots els espanyols. I amb això estem.
Perquè fiscalment, tant els ciutadans com les empreses, estem ofegats aquí a Catalunya. Jo dic que tenim 15 impostos propis aquí a Catalunya, això són molts, i vostè en més d'una ocasió, doncs, permeti'm, ha donat canya amb algun d'aquests impostos.
I continuarem
però
donant canya.
Però què li diu el govern? Què li diu? Senyor Sánchez Llibre, no podem tocar això.
Espanya, perquè hi hagi un ecosistema fiscal competitiu, el primer que hauria de fer el govern central és fer desaparèixer un impost que és injust, que és l'impost del patrimoni. Aquest és un impost injust que no existeix enlloc del món, que és confiscatori i que atenta contra la propietat privada. I el govern central, el senyor Pedro Sánchez, hauria de fer el que va fer el senyor Zapatero, que no el va fer desaparèixer, però el va suspendre. I si a Catalunya i a Espanya tinguéssim la fortuna de que el govern central fes desaparèixer l'impost del patrimoni, s'acabarien les guerres, el 90% de les guerres territorials que tenim avui al nostre país. I Foment del Treball, ja ho saben tots vostès, però si no ho saben, jo ara ho repetiré, nosaltres hem iniciat una batalla sense quartel perquè desapareixi l'impost del patrimoni a Espanya. Ho hem fet des de totes les vessants possibles. Hem iniciat un plantejament de plantejar un recurs d'inconstitucionalitat directament al Tribunal Constitucional a través de l'Audiència. Foment s'ha presentat a través de l'Audiència Nacional perquè interposi un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, i a més també estem preparats per, si això falla, que jo crec que no fallarà, anar al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè reconeixi aquesta inconstitucionalitat. Hi han dues sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans en el que es diu que tota pressió fiscal que passi del 50% és confiscatòria. I a Catalunya, amb l'impost del patrimoni, estem al 60%. Per tant, estic convençut que ho guanyarem. Estic... Ara, mentre això no ho aconseguim, també és veritat que la Generalitat no solament no subvenciona l'impost del patrimoni, com fan altres comunitats, sinó que l'incrementa i que té, a més, 17 impostos propis que no tenen altres comunitats.
17. M'he quedat curt, doncs, jo deia 15.
Bé, potser són 15 ara, potser 12 han estat inconstitucionals, però han estat 15, i això és el que hem d'intentar convèncer el govern de la Generalitat, que amb aquest ecosistema fiscal passa el que deien vostès, que algunes empreses se'n van.
I també se'n van algunes altres, i per la burocràcia. Aquesta setmana els pagesos han fet la seva revolta particular i s'han queixat molt de la burocràcia, tant d'aquí com de Madrid com d'Europa. La burocràcia també castiga les empreses, senyor Sánchez Llibre?
Moltíssim, a més, amb la situació de agrària catalana i espanyola s'ha demostrat que els pagesos tenen un dels punts febles estructurals, és la manca de flexibilitat i el problema estructural que tenen els pagesos en tot el que fa referència a la burocràcia i en totes les burocràcies que hi ha per accedir a les ajudes de la PAC. I aquesta és una situació que el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat s'han de començar a posar les piles, perquè o si no mataran un sector, com es va matar el sector tèxtil fa 40 anys. Avui els tractoristes han sortit al carrer i nosaltres estem per defensar la problemàtica dels empresaris agrícoles, que no deixen de ser petits empresaris, però també al mateix temps demanem que això no malmeti el reste de l'activitat econòmica del país. Però si fa 40 anys els empresaris tèxtils, els talers haguessin tingut rodes, haguessin sortit al carrer a protestar. Perquè mirin vostès avui de la roba que portem els que estem aquí on està feta. Pues probablement veurem que fa 50 anys es feia a Catalunya i avui es fa. Per tant, tenim un problema important. Però aquí sí que voldria destacar que ahir va haver-hi una intervenció important del senyor Oriol Junqueras per parar les manifestacions i perquè la Unió de Pagesos pogués fer, jo diria, va fer de pont amb el ministre d'Agricultura perquè se'ls atenguessin les seves reivindicacions, i se li ha d'agrair en aquest cas de que el senyor Oriol Junqueras mediés perquè finalitzessin aquesta vaga de tractors.
Parlant del tèxtil, vostè com a català, què pensa de que un empresari gallec hagi agafat el lideratge del tèxtil al món?
Bueno, pues jo penso que és d'aplaudir, com hi ha un altre empresari català, que és el senyor Enric de Mango, que no està a l'altura d'Inditex, però segueix el seu full de ruta. Per tant, això vol dir que, malgrat la crisi que va tindre el tèxtil fa 40 anys o 50 anys, 40 anys aproximadament, doncs, bueno, hi ha hagut empresaris, en aquest cas espanyols, gallecs, que han sigut capaços de modernitzar-se i ser dels nombrosos a nivell mundial. I també hi ha altres empresaris, exemples, i avui hi ha també, a part del senyor Isaac Andic en Mango, que també és un empresari de referència mundial, també és veritat que comença a haver-hi moltes indústries textils de proximitat que s'han modernitzat, que han incrementat la seva producció amb talers i que avui són competitives i que cada dia prima més la indústria de proximitat.
Molt bé, ens queden dos minutets, Iva, ràpid.
Molt ràpid. Tornant als tractors, vostè creu que el món del camp i especialment la pagesia, perquè a Catalunya és on hi ha menys grans propietats, a la resta d'Espanya sí hi ha grans productors industrialitzats, té futur? O el futur del camp són els fons?
No, jo penso que la pagesia, els agricultors catalans tenen futur, tenen molt de futur, perquè la política agrària de proximitat cada dia tindrà més valor i tindrà més importància dins d'aquest món globalitzat. El que passa és que en aquest cas les administracions han de posar les piles, la política europea ha d'intentar equilibrar la política agrària espanyola o catalana amb facilitar que la competència sigui exactament igual pels productors de Catalunya que els que importem del Marroc. Per tant, aquí hi ha un plantejament, jo diria, estructural, de canvi estructural bastant radical, que la Unió Europea s'ha posat les piles. I la Generalitat, en aquest cas, que és govern de proximitat, també ha de ser molt més, segurament ja ho és, també ha de tenir la màxima complicitat amb els agricultors catalans per intentar doncs pal·liar aquest buit que hi pot haver-hi amb aquesta transició.
S'ha acabat el temps, senyor Sánchez Llibre. Gràcies per estar aquí dissabte al Converses, aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort en l'aventura de Madrid que comença a partir de dimarts.
Molt bé, doncs mira, gràcies a vostès.
Gràcies també al Manel Manchón, Ivan Guera, Juan Carlos Valero. Dissabte acabem els Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, adeu-siau.
Adéu,
bon dia.